En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, de 1 a 2:15, i en repetició a les 8 del vespre, amb Rafael García. L'estany de Banyoles, d'origen càrstic i tectònic, alimentat per aigües subterrànies procedents de l'Alta Garrotxa, va ser declarat paisatge pintoresc l'any 1951 i el 1992 va ser subseu de rem dels Jocs Olímpics. Com la majoria de llacs profuns, està habitat per mites i llegendes. Bona tarda, bon migdia i benvinguts a l'Estany de Banyoles, una passejada pel llac. Bueno, doncs ja estem immersos. Salutacions de nou a tots els seguidors de la ruta de cada dimarts. Avui, doncs, com hem dit al principi, estem al llac de Banyoles, l'estany de Banyoles, i farem una passejada per aquest llac. Per accedir al llac de Banyoles, haurem d'agafar la comarcal C66, que va de Girona a Olot, passant per Banyoles i Besalú. El llac està situat al costat mateix de la ciutat de Banyoles. Anem, doncs, ara a conèixer la seva hidrografia del Pla de l'Estany. Aquest Pla de l'Estany és una comarca rica en aigua. Es troba entre dues conques fluvials, la conca del Fluvià, al nord, i la del Ser, al sud. El nom li ve donat i és donat per la presència de diversos estanys i estanyols, produïts pels enfonsaments càrstics, que són la causa de la presència de trossos de guix al subsol. De tots aquests estanyols, no cal dir que el més conegut és l'estany de Banyoles. Aquest estany, d'una gran bellesa, té forma de buit irregular, de tendència ovalada i amb extrems desiguals. Anem a conèixer ara l'estany i els seus recs. L'estany de Banyoles és un espai de gran valor ecològic. Juntament amb els estanyols que l'envolten, constitueix el sistema lacustre càrstics més important del país. Direm que, com a curiositat, parlaríem dels canals de rec que els monjos benedictins van construir per tal d'aconseguir zones fèrtils per al conreu i salts per moure, doncs, rodes hidràuliques. O sigui que en aquells temps els cervells funcionaven bastant bé i eren bastant intel·ligents aprofitant l'aigua que venia de la muntanya. Direm, doncs, que al llarg del temps els noms i els usos dels recs han anat canviant. Aquests recs s'han anomenat els dits verds, perquè són trams de natura amb una riquesa ecològica molt particular. Ara anem pel llac popular, el de Banyoles. Banyoles, capital de la comarca, és una petita ciutat situada en una vasta plana al costat de l'estany. Encara que no ho sembli, aquest fet té una gran transcendència per a la gent del lloc. Inevitablement, els habitants de Banyoles estan influenciats per aquest paratge natural, que és paratge natural d'aigües cristal·lines. La presència del llac condiciona gratament la vida dels banyolins. Moltes de les seves activitats lúdiques es desenvolupen entorn del llac. La pesca, el rem, les llargues passejades a l'ombra de la vegetació que l'envolta, o els gratificants i refrescants banys, doncs, les tardes caloroses d'estiu, que fan d'aquest paratge un important punt de descans i trobada. Ara anem pels mites i les llegendes. Habitant aquestes aigües clares, trobem mites i llegendes que la literatura i la superstició popular s'han encarregat de difondre. Existeixen històries d'avions enfonsats i animals estranys, però són tres les llegendes entorn del llac que s'han fet més populars. En primer lloc, hi ha la de les dones d'aigua. Aquestes goges, diguem, que viuen prop del llac i que guarden zelosament la seva bellesa en els passadissos estrets del palau encantat de les Estunes. També hi ha una tradició que explica com Morgat llaurava les terres que avui són cobertes pel llac i com en un sol dia va veure convertides les seves terres en aquest llac fantàstic. En fi, però la més coneguda arreu és la llegenda del monstre de Banyoles. Aquest enorme monstre tenia el cau en el lloc que avui és conegut com el Clot del Drac. Aquest home, aquest monstre, volem dir, es menjava la gent que s'hi acostava i amb l'alè enverinava les aigües del llac. Nombrosos valents de la contrada van intentar, sense èxit, desfer-se del monstre. Fins i tot el mateix Carlemany va lluitar contra la fera, però també va fracassar. Finalment, els habitants de la zona van demanar ajuda a Sant Mer. Aquest sant, equipat únicament amb l'estola, va anar a cercar el drac. L'estola és aquella espècie de bufanda que es posen els mossens per celebrar les misses. Davant la presència del sant, el drac es va amansir com un xiquet xaiet i va seguir Sant Mer fins al centre de la plaça, on fou mort pels banyolins. Llavors, en agraïment, el poble de Banyoles va fer erigir en un extrem de la vila el monestir de Sant Esteve. Bueno, i ara una vegada hem sentit aquesta llegenda de bruixes i el monstre, aquí tenim unes noies, precisament, que ens canten i ens expliquen algo de les bruixes.
Meigas, feitizos e bruxas que persegue a Inquisición, sen máscaras, so cariñas, de cregos e frades son. Chamanlles bruxas bellas por ter cara de cartón, pero soamente hai meigas onde hai Inquisición.
Neren temps de misèria, de por, plors, histèria, quan dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols, aire la butxaca i van fer cap al poble veí. Un home les va veure i les convida a seure en una taula envoltada de fum. Negra nera, la nit negra nera, aquell llit on la trampa esdevingué mal son. Quan la els crits del faldall ja en ve la guàrdia reial, trobant allí l'escena d'un crim. S'implantaren més mesures a les desconegudes sentenciades per ordre diví. I la gent d'aquell poble portant fustes i mobles una gran pira van construir. Avivant la foguera criden foc i més llenya còmplices del terrible destí. Les bruixes ja s'encenen la ploma, les enceguen, maleeixen tot agonitzant. Nostra vista us aterra, doncs claveu, ulls a terra, perquè mentre ens cremeu de la flama veureu com reneix l'esperit de la dona fillatí. Com a bruixes dictem que us toca morir, per les venes us corre el nostre verí. Com a bruixes dictem que us toca morir, per les venes us corre el nostre verí.
Feitizos e brusas que persegue a Inquisición, se enmascara so cariñas de crego cetra de son. Samanyes brusas bellas por ter cara de cartón, pero solamente hay meigas onde hay Inquisición.
Quan al matí següent no canta el gall i veiem aquell poble mort i devastat, i d'enmig de les cendres s'entreveuen dues nenes que desperten i aixequen el cap. I en aquell lloc de misèria, de por, flors, histèria, dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols a ir a la butxaca i van fer cap al poble veí.
Bé, ja veieu els mites de les bruixes que deien aquestes noies. Nosaltres ja, després d'escoltar les ametlles, el seu relat, iniciarem, doncs, la ruta d'avui, l'itinerari. L'itinerari entorn del llac. I començarem a passejar pel passeig d'Arder. Continuarem els desmais. Desmais al Vilar. Després al Vilar. Després a Porqueres. Després a la Font del Rector, després els amaradors, després la caseta de fusta, després cap de bou i acabarem a la Draga. Són 9 quilòmetres de recorregut i és tot un matí. Bé, doncs, iniciarem el recorregut on el passeig d'Arder es converteix en passeig Magdalena Aulina, just davant de barques i barquetes. Començarem a caminar seguint el passeig Magdalena Aulina i passarem pel costat de les pesqueres antigues, petites construccions que originalment s'utilitzaven per pescar i guardar les canyes i que, al llarg del temps, han estat testimoni de tertúlies i postes de sol a la fresca. Seguint caminant entre recs que s'escorren dels estanyols, els prats i els aiguamolls. Aquest, doncs, és un bon tram per a la pesca. Arribarem a una zona de desmais, ajaguts pels anys i pel pes de la capçada. Tot seguit, arribarem a la zona del Vilar. El Vilar és un parc concebut a l'anglesa, amb molts arbres diferents i alguns exemplars gegants d'alzines, oms, salzes i albers. La bellesa d'aquest paratge l'ha convertit en el racó predilecte dels pintors banyolins. Aquest paratge està regat per tres fonts d'aigua regalada: la Font de la Filosa, la Font del Ferro i la Font del Vilar. Seguint el camí arribarem a Santa Maria de Porqueres, del segle XII, el punt més elevat d'aquesta banda de l'Estany. Allà, un camp de sitges trobat en aquest indret demostra la presència dels pobladors humans del segle V i I abans de Crist. És la zona de l'Estany que des de més antic havia estat habitada, segurament, per resguardar-se de les inundacions. Torno a dir, eren gent intel·ligent, no com avui, que construeixen al costat dels torrents i baix al mar, i per això quan hi ha inundació suporta tot. En fi, des d'aquí el camí fa un tomb de sobte i ens trobem caminant per l'altra banda, diguéssim, de l'Estany. Després de veure aquest tomb, seguint per un sender que serpenteja entre juncars, arribem, doncs, a la Font del Rector. Aquí sí, doncs, que la vegetació ho permet, doncs, podem trobar un aiguaneix sulfurós just al peu de Santa Maria, que rellisca cap a l'Estany. Travessarem la riera dels Tanyers, una de les sis que aporten el cabal d'aigua al llac, i entrem, doncs, en una zona ombrívola. Per als banyolins, aquesta riba és l'altra banda. O sigui, per ells representa que això és l'altra banda del llac. Seguirem, doncs, ja anant, quasi estem al final. Seguirem el recorregut i travessarem la Riera Castellana, i arribarem a la zona dels Amaradors. En aquest lloc, la zona dels Amaradors, fins al final del segle XIX, els industrials i artesans tèxtils hi tenien basses per amarar cànem i lli. D'aquí, doncs, prové el nom d'Amaradors. Després, tot seguint, entrem al Parc Municipal de la Caseta de Fusta. Aquí, doncs, a la Caseta de Fusta, trobem la pesquera més petita del llac, que avui està restaurada i que inclou la zona del llac on està permès el bany i una zona de pícnic. I ja per anar acabant, seguirem el recorregut passant pel Cap de Bou. Això és una zona més profunda, és la zona més profunda del llac, el Cap de Bou, fins a la Draga. La Draga, fins als Jocs Olímpics, era una reserva d'horts i camps de farratges, que avui doncs, està convertida en vila olímpica. De tant en tant fan reportatges i fan allí, doncs, entrenament, ja veieu, de les barques. En fi, aquí ja, per anar acabant i anant dient, doncs, que aquí és on s'aplega el Club Nàutic de Banyoles, les zones esportives i els banys municipals. Aquí, a la Vila Olímpica, que és abans els Amaradors. aquí tenim aquestes noies que després de fer aquesta excursió per aquest llac de Banyoles, doncs li tenen preparat un homenatge i li van cantar una cançoneta dedicada a les noies d'Olot. Entre aquest paratge tan bonic del llac de Banyoles, que si no l'heu anat, doncs no s'ho perdeu. És molt maco. Bueno, us deixo, doncs, amb les noies d'Olot.
Les noies d'Olot en són boniquetes, el galant les veu, les galants ninetes, lai, trom, lai, les galant ninetes. Ja hi pogués dormir una nit amb elles, una nit o dos, o mitja dotzena, lai, trom, lai, o mitja dotzena. Les noies d'Olot en són matineres, se'n van a la font totes cordadetes, lai, trom, lai, totes cordadetes. I ensenyant els pits blanques mamalletes, un jove les veu, les galaninetes, lai, trom, lai, les galaninetes. Diumenge vinent farem la concerta, anirem a ballar i a la ribereta, ballant, ballant, l'amor atormenta, lai, trumar, lai, l'amor atormenta.
Bueno, doncs jo us deixo amb les noies d'Olot i m'acomiadeu a tots vosaltres fins dimarts que ve, que tornarem a fer una altra ruta pel Pla de l'Estany. Que tingueu una bona setmana i abrigueu-se, que diuen que, bueno, està a prop el... a l'estiuet de Sant Martí. Adeu, amics, fins dimarts que ve, si Déu vol.
Un jove les veu, les galaninetes, si pogués dormir una nit amb elles, lai, trumar, lai, una nit amb elles.